Els migdies de COPE Menorca torna al mirall de l'església. Estem avui amb tots vostès, tots equip complet, en Carlos López, Navera Boll, en Diego Urbón i Antoni Fullana.
El Mirall de l'Església és un programa religiós que els hi presenta la vida diocesana amb la finalitat de contemplar el que viu la nostra església menorquina.
Aquesta setmana els anunciem l'obertura a l'exposició sobre vida i espiritualitat de la Mare Teresa de Calcuta, la que van inaugurar a l'Església del Socors de Ciutadella i la poden visitar de forma gratuïta fins dia 6 de juny.
A la secció d'entrevistes xerram sobre la situació de la llibertat religiosa al món amb Marta García Campos, qui és membre de l'entitat Ajuda a l'Església Necessitada.
Comencem, idò, l'Evangeli d'aquest diumenge.
Quan Judes va ser fora del cenacle, Jesús va dir: «Ara el fill de l'home és glorificat, i Déu és glorificat en ell. Si Déu és glorificat en ell, és que també Déu el glorificarà en Déu mateix i el glorificarà ben aviat. Fiats, és per poc temps que encara estic amb vosaltres. Us dono un manament nou, que us estimeu els uns als altres, tal com jo us he estimat, estimeu-vos també vosaltres. Per l'estimació que us tindreu entre vosaltres, tothom coneixerà si sou deixebles meus».
Tots hem estat creats per glorificar Déu. I és Jesús mateix qui ens diu que ho hem de demostrar no només cantant, resant, passant hores a l'església, sinó portant a la pràctica el manament nou. Un manament que no sona gens malament enmig d'una societat secularitzada. Amb tot, poses les notícies i acabes dient: «Aquest manament d'estimar-nos està molt bé, però s'ha desgastat, s'ha fet vell. Per tant, continuem adorant el vedell d'or, que és el diner, que si tens el sac ple, aquest almenys dona alegries». En aquest parany també hi quem els cristians, a treballar, idò, per canviar les sintonies. Com? Fent-se soci de Càritas, ja que Càritas no és una junta, sinó que cada cristià de cada parròquia, o bé de Mans Unides, que lluita perquè el planeta sigui la casa de tots, o dedicant hores i voluntariat a hores socials, i sobretot portant una vida austera i fent bé les feines rutinàries, tot i sabent que seguint aquesta línia serem criticats i incompresos.
Seguim en la revisió de la carta pastoral del bisbe Francesc i avui reflexionem sobre el capítol 7 de la primera part, titulat «Excuses».
L'Evangeli de Sant Lluc especifica les excuses que van posant els convidats. Val la pena aturar-nos en elles perquè revelen les dificultats que trobam en l'anunci de l'Evangeli.
El primer dels convidats diu que ha comprat un camp i que ha d'anar a veure-ho. El segon diu que ha comprat 5 parelles de bous i ha de provar-les. El tercer diu que s'acaba de casar. Totes aquestes coses són bones, però totes es podrien haver posposat. L'ésser humà és submergit tant en les coses d'aquest món que no li quedi temps per resar o per elevar la mirada a Déu.
El seguiment de Jesús requereix deixar-ho tot, posposar-ho tot per ell. Si l'ésser humà advertís el que suposa haver estat convidat al banquet, deixaria tot sense dubtar-ho per acudir. Quantes vegades Jesús va advertir en la seva vida que els afanys del món ens poden impedir mirar a l'eternitat.
Avui també la gent segueix excusant-se. Veiem les esglésies buides, els seminaris trontollant i les cases religioses amb molt poques vocacions. La gent té coses més importants a fer i no té temps per anar al convit.
La nostra missió com a enviats és ajudar suscitant el cor dels homes el gust per ajudar les persones a saborir, a sentir de nou el gust de Déu. Hem d'ajudar l'ésser humà a recuperar la capacitat de percebre la mirada amorosa de Déu, a percebre lo bo que és el Senyor.
Quines són les nostres excuses per no viure del tot la fe cristiana? Que excuses posa la gent per no participar en la vida de la fe?
Escoltam el grup Canta la teva fe, del disc Marcats per l'Esperit, la cançó que es titula Tu tens la clau.
Passem ara tot seguit a escoltar l'entrevista que ha preparat la nostra companya Ana Maria de Vent, que la feim aquesta setmana en a Marta García Campos.
Marta García Campos, membre del comitè redactor de l'informe de llibertat religiosa al món, és avui amb nosaltres perquè va presentar aquest informe al seminari diocesà. Avui repassarem amb ella una mica la situació actual de la llibertat religiosa al món. Bon dia, Marta.
Hola, bon dia.
Com veu des d'ajuda a l'Església necessitada la situació de la llibertat religiosa al món actualment en comparació amb els últims anys?
Doncs aquest informe que citàveu l'editem cada dos anys. Llavors, comparant-ho amb el de 2016, finals de 2016, doncs podem dir que malauradament la llibertat religiosa ha empitjorat. Hi ha hagut un retrocés. I avui dia, doncs, hi ha la població mundial, més de la meitat de la població mundial, un 61% exactament, viu en països on aquesta llibertat religiosa, doncs, no és respectada.
En quin països la situació diria que és més extrema?
Doncs, nosaltres fem una classificació dels països, una classificació que té com 4 graus, no?, de millor a pitjor, diríem. Doncs primer començaríem amb la intolerància, després hi hauria la discriminació, la persecució i la més greu seria el genocidi. Uh-huh. Llavors, parlant de genocidi, doncs sí que en aquests últims anys s'ha reconegut internacionalment que hi ha hagut genocidi contra les minories a l'Iraq. I això ho ha reconegut doncs, tant el Parlament Europeu com la Cambra dels Comuns a Anglaterra, a Estats Units o a Austràlia. En el cas de la persecució, doncs, hi ha actualment doncs, 21 països on sí que la violència extrema contra la llibertat religiosa doncs, va in crescendo. I aquests països... són 21, són moltíssims. També hi ha països on estan tan malament, que en destaquem 4 d'aquests, que ja no pot empitjorar més. I aquests països serien Corea del Nord, Aràbia Saudita, Iemen o Eritrea.
En les últimes setmanes tenim molt viva la imatge, no obstant, dels atacs a les esglésies de Sri Lanka.
Sí.
Com interpreta aquest tipus d'atemptats?
Doncs, a veure, desgraciadament, no? Sembla que, bueno, que atacar les esglésies aprofitant les grans festivitats, no? Sobretot la Pasqua o Nadal, doncs s'estigui convertint en un costum. I això ja havia, vull dir que no és, no és nou, no? Estem Egipte, Iraq, Pakistan, Nigèria. Sí que és veritat que a Sri Lanka doncs, no ens ho esperàvem. També és cert que els terroristes no només han apuntat contra les esglésies, sinó també contra hotels de luxe. Això vol dir que no només estan atentant contra els cristians, sinó també contra el propi país, no? Per fer-lo trontollar, perquè Sri Lanka és una gran destinació turística a nivell mundial. Com a interpretació de per què, doncs precisament l'informe sí que detecta que, tot i que l'ISIS, el Daesh, no? els terroristes de l'Estat Islàmic, van ser derrotats militarment a Síria i a l'Iraq, la ideologia encara hi és, no? S'ha vençut militarment, però no s'ha vençut aquesta ideologia. I llavors s'està... aquests terroristes, diguéssim, s'estan concentrant al cinturó central de l'Àfrica i al subcontinent asiàtic, des d'Indonèsia fins a Filipines. I allà és on està Sri Lanka. Llavors, un dels ministres de Sri Lanka va dir, a veure, aquest atac, aquest supermuntatge, no? Aquest despliegue de mitjans, no hauria estat possible sense suport estranger. I aquí és on es veu clarament la relació, no? I aquesta guerra a trossos, aquesta tercera guerra mundial a trossos, de la que parla el Sant Pare, però de la que també està parlant en l'últim vídeo del califa de l'Estat Islàmic, Abu Bakr al-Baghdadi, que va sortir fa una setmana, després d'uns anys en silenci, parlant d'aquesta guerra, no? Que la guerra no s'ha acabat.
A Occident també hem vist molts atacs contra persones per la seva religió. Per exemple, atacs identificats completament com a atacs terroristes cap a població més de caire cristià, podríem dir, com també al contrari, no veiem molts atacs xenòfobs contra persones, per exemple, de confessió musulmana. Sí. Des d'on creu que seria necessari abordar el problema per garantir la llibertat religiosa?
A veure, jo crec que també es detecta un gran analfabetisme religiós. No coneixem, en molts casos, ni la nostra pròpia religió, i ja la religió dels altres encara menys, no? O inclús si no tenim religió, no? Perquè la llibertat religiosa també és el dret a no creure, però sí que vivim en una societat amb unes arrels cristianes, no? I que impregna la nostra manera de viure, la nostra cultura, l'art, no? Llavors, quan aquest analfabetisme religiós està en la societat, clar, és d'una ignorància extrema i és demonitzar l'altre. I quan aquesta ignorància, aquest analfabetisme, a més, pujar de nivell, vull dir, a nivell legislatiu, a nivell periodístic, a nivell polític, doncs es poden enviar uns missatges molt erronis. Llavors jo crec que és bàsic una formació a conèixer les religions, que no són la font del problema, sinó que són la solució al problema per poder viure en pau.
I una solució en aquest problema que veiem en les religions, que com apunta no existeix, no? O sigui, que és una interpretació més aviat de cadascun, podria ser el diàleg interreligiós, que ens pot aportar relacionar-los amb altres religions a l'hora de garantir el dret a la llibertat religiosa, precisament?
Doncs això és una de les grans tasques, jo crec que de l'Església, de la institució d'ajuda a l'Església necessitada, però no només a nivell institucional, no? Tots nosaltres podem contribuir en el dia a dia, en aquest diàleg interreligiós, avui doncs tenim un company de feina, un veí d'escala, el pare d'un nen que va a classe amb els nostres fills, doncs que és d'una altra religió. Doncs aquí està, no? El diàleg de la vida ordinària, del dia a dia, i de conèixer-los de primera mà, i no només la imatge que ens poden donar doncs els mitjans de comunicació, no? I a l'inrevés, doncs que ells puguin conèixer com som nosaltres i començar des de baix. No pensar que hi ha uns altres que ho faran per nosaltres.
D'acord, i doncs ens quedam amb aquesta idea. Moltíssimes gràcies, Marta, per ser avui amb nosaltres.
A vosaltres. Molt bon dia.
Adéu, bon dia.
Adéu-siau.
Continuem escoltant el grup Canta la teva fe, del seu disc Marcats per l'esperit, en aquest cas la cançó que es titula Siguis llum del món. La teva vida no et passis el sol. Dóna testimoni a tot arreu del teu amor.
Sents com un foc que crema, però et gira, t'amaga i dius no és el meu problema, però és la teva vida, no facis el sol. Dóna testimoni a tot arreu del meu
Ara, tot seguit, els anem a presentar les notícies d'activitats que s'han duit a terme aquesta setmana aquí a Menorca.
I començam amb la que fa al·lusió a l'exposició que s'acaba d'inaugurar entorn a la figura de Mare Teresa de Calcuta. Ens informen a Maria de Vent.
La Mare Teresa de Calcuta il·lumina el Socors. El Socors de Ciutadella acull des de la setmana passada la mostra oficial sobre vida i espiritualitat de la Mare Teresa de Calcuta. Creada l'any 2010 pel centenari del naixement de la Santa, aquesta exposició ens ajuda a entendre què movia els actes de Santa Teresa, el seu amor a Jesús. Entre fotografies, material audiovisual i textos, els visitants a l'església s'enduen no només coneixements sobre la trajectòria vital de la Santa, sinó també l'amor a Déu que la inspirava a servir als més pobres. Es tracta d'una exposició per a sentir-la i de la qual la gent marxa amb molta pau. Així la descrivia l'encarregada de la mostra a Espanya, Mercedes Suárez Guanes, en l'acte d'inauguració de la mostra, divendres dia 10. I és que Santa Teresa va ser una de les grans llums del segle XX, com afirma el bisbe Francesc. Una llum que va començar a brillar a Skopje i que en realitat no es va apagar a Calcuta, on va morir l'any 1997, sinó que segueix brillant. Perquè cada vegada que ens acostem a la persona de la Mare Teresa i a la seva obra, descobrim una llum nova que ens anima a entregar-nos a Crist posant-nos al servei dels més pobres. L'exposició, organitzada per les Missioners de la Caritat i la Mother Teresa Center, arriba a Menorca després de passar per una quarantena de ciutats de tota Espanya i es podrà visitar fins al 6 de juny de forma gratuïta a l'Església del Socors, accessible des del carrer del Seminari.
Marcar les dues caselles a la declaració de l'IRPF ajuda més de 2.400 persones a Menorca, ens informa en Sebastià.
La diòcesi de Menorca compagina la seva tasca de denúncia de l'Evangeli en l'acció social. En el seu dia a dia, les parròquies i entitats vinculades a la diòcesi duen a terme activitats d'àmbit assistencial, caritatiu, educatiu i cultural, gràcies en gran part a les aportacions que a través de la declaració de la renda pot atendre a més de 2.400 persones a Menorca. Marcant les dues caselles del 0,7%, en la nostra declaració de la renda, multiplicàvem el suport a l'acció de l'Església i a ajudar a les finalitats socials d'organitzacions com Càritas. Des de la diòcesi de Menorca, es fa una crida per pensar en l'Església en aquesta campanya de la renda de 2019, per poder seguir ajudant a més necessitats. Es recorda que no és necessari triar entre les dues caselles de finalitats socials i de l'Església Catòlica, sinó que es poden marcar les dues al mateix temps, sense que això suposi una càrrega addicional al contribuent. Al contrari, el resultat final consisteix que l'ajuda del 0,7% no es divideix, sinó que es multiplica per dos perquè l'Estat destina l'aportació a l'Església i també a les ONG. I, per tant, els contribuents duran a terme un gest doble, amb l'Església i en l'acció social.
I completam aquest bloc informatiu amb les noves idees pels campaments d'estiu. La Maria ens detalla aquesta informació.
Noves idees per preparar un campament d'estiu. Els monitors i monitores dels clubs cristians de Menorca s'han posat al dia sobre campaments estivals a finals d'abril en la seva formació anual. Una vintena de monitors i monitores del Club Parroquial de Sant Esteve, d'Ossa, dels Salesians, i el Club d'Esplai de Sant Miquel han conviscut durant dos dies a Sant Puigxet. Allà els ha acompanyat el president del moviment de Centre d'Esplais Cristians Catalans, Xavi Nus, que els ha ajudat a refrescar què cal tenir en compte quan es fa de monitor de temps de lleure. En Xavi els ha recordat que tenir un ideari i seguir un compromís com a monitors dona sentit a les accions educatives que duen a terme. Planificar, organitzar i avaluar aquestes els ajuda a poder treure un bon profit de les activitats del campament d'estiu. També ha subratllat la gran importància de cuidar del quotidià, o sigui, tenir present l'hora de rebuda, les tasques de neteja o el temps lliure entre activitats programades. Tot plegat, un cap de setmana ben complet, gràcies al qual els monitors i monitores compten ara amb més idees i eines per preparar els propers campaments d'estiu.
Tot seguit entram i els anem a explicar el que tenim a la nostra agenda diocesana. Primer de tot, un consell diocesà de pastoral.
Sobre els resultats de l'enquesta d'iniciació cristiana i l'avaluació del pla pastoral i l'escola bàsica de formació de laics, serà dissabte dia 18 de maig a les 10:30 al Santuari de la Mare Déu del Toro.
Celebracions amb motiu de la festa de Sant Isidre.
A Mahó, aquest diumenge, celebrarà una eucaristia en honor al sant a la 1 del migdia a l'ermita de Fàtima. Es proposa que els assistents quedin per dinar al voltant de l'ermita.
Segueix el curs de preparació per al matrimoni a Ciutadella i a Mahó.
Serà els dies del 21 al 23 de maig, a les 8:30 al seminari, entrada per carrer Castell Rupit, i a Mahó serà la casa de l'església.
Els capellans de Menorca tindran unes jornades de formació permanent.
La dirigirà el bisbe auxiliar de València, Monsenyor Javier Salinas, sobre la iniciació cristiana. Serà els dies 22 i 23 de maig, a les 10:30, al Santuari de la Mare Déu del Toro.
Una nova xerrada en el cicle d'acompanyament en el dol.
Xerrada potenciar l'autoestima i la resiliència incrementa el nostre benestar. Serà a càrrec de la psicòloga Maite Sanz, organitzada per Lligams, l'Associació d'Acompanyament en el Dol de Menorca, i serà dissabte dia 25 a les 5:30 a la sala de convencions d'Es Mercadal.
Amb motiu de la visita del germà cristià de la comunitat ecumènica de Taser, que és un germà que es de parla castellana, es faran diferents actes. Els hi anem explicat tot seguit.
Per lo que fa a Ciutadella, s'ha organitzat un sopar obert a Sant Antoni Maria Claret, on cada un portarà una mica de menjar per compartir i s'aprofitarà per conèixer el germà cristià. Està previst pel dissabte 25 de maig a les 9 del vespre.
I a l'O hi haurà una trobada amb ell a la parròquia Santa Eulàlia el diumenge dia 26, a les 5:30. Després el germà Cristian conduirà una pregària a l'estil Taser, animada amb camps.
S'ha de dir que per poder participar d'aquesta pregària hi ha un servei d'autobús i per tant s'hauran d'inscriure a la delegació diocesana de joventut. I en tota aquesta agenda encara repona d'activitats, els hi deim adeu.
Molt bon cap de setmana per tothom.
I molt bon dia.